amb Jaume Mollor.
Bona nit, són 2:15, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 28 de juliol del 2023, el dia que la possible sortida d'Ousmane Dembélé s'ha convertit en el centre de l'actualitat culé. Connectem amb l'enviada especial de RAC1 als Estats Units, la Marta Ramon, per saber l'última hora de la situació de l'extrem francès. Marta, bona nit.
Bona nit. El Paris Saint-Germain vol Dembélé i està disposat a pagar-ne la clàusula de rescisió, tal i com ha avançat Radio Monte Carlo. Des de l'1 de juny i fins al 31 de juliol, és a dir, aquest dilluns, és de 50 milions d'euros. Fonts de l'entorn de Dembélé confirmen l'interès del PSG, però també remarquen que no hi ha cap oferta, que és feliç a Barcelona i que estan negociant la seva renovació. A més, compta amb la confiança absoluta de Xavi, que valora moltíssim. Mentrestant, al club blaugrana no tenen cap constància de l'interès del PSG i estan convençuts que Dembélé vol continuar.
Per tant, de moment, tranquil·litat. Ara mateix la pilota és sobre la teulada d'Ousmane Dembélé, amb tot el que això comporta. Tot això a la prèvia d'un clàssic en xancletes, demà a les 11 de la nit, des de mitja hora abans a RAC1 i fins que hàgim escoltat els protagonistes. De fet, aquesta mitjanit està prevista una roda de premsa de Carlo Ancelotti a Dallas, l'escenari del partit. N'estarem pendents amb la Marta. Un divendres, el d'avui, amb protagonistes de luxe al Tu diràs. A Marbella, en Joan Camí ha parlat amb l'entrenador de l'Espanyol, Luis García. I a Manchester, en Miquel Agut ha parlat amb el futbolista del Girona, David López. Gent que es fa escoltar i ocuparan bona part del programa d'avui en la vigília d'amistosos pels dos equips. Parlant d'amistosos, Roger Gutiérrez, quins són els més destacats d'avui?
Doncs avui, Jaume, s'han jugat diversos partits amb accent espanyol. Cádiz 1, Las Palmas 1, victòria de l'Osasuna davant del Bordeus per 0-1, empat a 1 entre Betis i Barley, on hem vist un golaç de Bartres al mig del camp en el seu debut, i on també hem vist els primers minuts de les blaugrana, Xadi Riad.
Espectacular el gol de Bartra, si podeu, recupereu-lo.
I mirant cap a Europa, primera derrota de Luis Enrique amb el Paris Saint-Germain, 3-2 davant del Cerezo Osaka en el segon partit de la gira per Japó, i duel italià entre la Juventus i el Milan, on els de Turí s'han imposat per 4-3 a la tanda penals.
I del Mercato, quines operacions tenim avui?
Doncs més jugadors que arriben a la Lliga d'Aràbia, Jaume. En aquest cas, Riyad Mahrez ja ha signat com a nou jugador del Al Ahly per 35 milions d'euros, Fabinha ja ha passat reconeixement mèdic i en les properes hores serà jugador del Al Ittihad de Benzema, i acord imminent entre Mané i l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Per altra banda, també s'ha fet oficial el fitxatge definitiu de Mauro Icardi pel Galatasaray després d'estar-hi cedit la temporada passada, així com també Edinson Cavani es troba en les seves últimes hores com a nou jugador del València. Tot apunta que després de rescindir el contracte signarà per al Boca Juniors. I per últim, Samper ja és nou jugador a l'Andorra, el mig centre català arriba lliure i signa per dues temporades.
Doncs tota la sort del món per en Sergi Samper. A tot això, encara en futbol, la Juventus ha estat exclosa oficialment per la UEFA de la pròxima Conference League pel cas de les plusvàlues. Els turinesos, de fet, ja ho tenien coll avall i, vaja, si no hi ha sorpresa d'última hora, no recorreran perquè prefereixen quedar fora d'Europa aquesta temporada a la Conference que l'any que ve a la Champions, si és que s'hi classifiquen. Més futbol, el Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, pendent sobretot de l'estat físic de la futbolista del Barça, Keira Wall, Joan Fonollà.
Doncs sí, durant l'Anglaterra-Dinamarca, la jugadora es va retirar lesionada al minut 39 després de fer un mal gest amb el genoll. La blaugrana es va retirar del terreny de joc en camilla. Serena Weigman, la tècnica de les angleses, ha assegurat que cal fer més proves a Valls abans de treure conclusions.
Of course, I'm concerned.
Clar que em preocupa la lesió de la Keira. No ha pogut sortir pel seu propi peu del camp. Encara no sabem exactament què té. I, per tant, encara no podem extreure conclusions. Esperarem fins que tinguem un diagnòstic abans de dir res.
Tot això en un partit on Anglaterra ha superat per 1-0 a Dinamarca. Avui també s'ha jugat l'Argentina 2, Sud-àfrica 2 i la Xina 1, Haití 0. Partit que ha xiulat l'espanyola Marta Huerta de Aza fent història perquè ha estat la primera vegada que una col·legiada espanyola arbitrava com a àrbit principal un partit d'un Mundial de Futbol. Demà tindrem 3 partits més corresponents encara a la segona jornada d'aquesta fase de grups del Mundial. Jugarà Suècia-Itàlia a partir de 8:45 del matí, França-Brasil a les 12 del migdia i Panamà s'enfrontarà a Jamaica a partir de 3:45 de la tarda.
Recordo que fins dilluns no té, juga el tercer partit la selecció espanyola femenina i sobretot pendents de Keira Walsh. La veritat, de les sensacions no són gens bones. Escoltàvem la seva seleccionadora i, vaja, tant de bo m'equivoqui, però crec que trigarà força a poder jugar a futbol. En bàsquet, s'ha fet oficial la cessió de Sergi Martínez del Barça al Club Bàsquet Girona. En parlarem més endavant amb en Mundet. Els Mundials de Fukuoka, derrota dolorosa de la selecció espanyola femenina de waterpolo, Àlex Esteban.
Doncs sí, derrota a la final del Mundial de Fukuoka davant els Països Baixos, que ha deixat a les de Mikioka sense l'or. Ha estat als penals després que el partit acabés en empat a 12, un empat, per cert, que Espanya ha aconseguit forçar només 15 segons del final. La tanda de penals ha estat brillant per part dels Països Baixos, que els ha notat tots, mentre que Bea Ortiz ha fallat el penal que ha condemnat a la selecció espanyola a la plata. Judit Forca, que ha fet una gran final i també un grandíssim Mundial, ha estat la màxima golejadora del torneig amb 23 gols. I precisament Judit Forca valorava així la derrota d'avui.
Nosotras en el agua lo hemos dado todo, lo que está en nuestras manos, y al final pues una plata y a seguir trabajando para el año que viene volver a estar aquí en medallas.
Tot i haver aconseguit la plata i no l'or, la selecció espanyola té garantida la plaça pels Jocs Olímpics de París. Aquesta matinada, també en waterpolo, la selecció espanyola masculina buscarà el bronze davant Sèrbia. Serà a partir de les 6. Per altra banda, en natació, la catalana Àfrica Zamorano ha quedat 11a a les semifinals dels 200 metres esquena. Ha rebaixat la seva pròpia marca, però no ha aconseguit classificar-se per la final. I encara en natació, Hugo González ha disputat també la final dels 200 metres esquena, on ha quedat 7è. Tots dos tenen el bitllet pels Jocs Olímpics en aquesta categoria, això sí.
A la Fórmula 1, Charles Leclerc ha fet la pole, el Gran Premi de Bèlgica, que li servirà per l'esprint de demà i la cursa de diumenge. En parlarem al tram final del programa amb l'Àlvaro Ademà. I tanquem amb la primera jornada dels campionats d'Espanya d'atletisme. Què destaquem, Ricard Rovirosa?
Així és, més de 700 atletes participen al campionat d'Espanya a l'aire lliure que acull Torrent, València. D'aquí sortiran nous campions d'Espanya i també la classificació del Mundial de Budapest, que se celebrarà del 19 al 27 d'agost. Els atletes del Barça, Lauro Arredondo, en Martell i Aleix Pi, en Pers, s'han sumat els dos primers títols de la delegació catalana. Redondo ha sumat la seva cinquena corona de l'especialitat, quarta consecutiva, però haurà d'estar pendent del rànquing de la World Athletics per saber si es classifica pel Mundial de Budapest. Ha destacat el rècord d'Espanya de Marta Serrano, que ha aconseguit la mínima mundial en els 3.000 metres d'obstacles. La resta de catalans amb opció medalla ho faran entre demà i demà passat. Bernat Herta, els 400, i Esther Guerrero, els 1.500. Ha destacat també la 200 femenina, una de les proves que hi haurà més nivell, amb dos atletes que han baixat aquest any dels 23 segons. Paula Sevilla defensa el títol, però ho tindrà difícil davant la catalana Jael Bastué, que està en plena forma i que la seva marca no és gaire lluny del llegendari rècord nacional de Sandra Myers.
Doncs tot això, el Tu diràs RAC1, horari d'estiu, fins a 1:15. Cap a Marbella falta gent. Saludo a l'enviat especial de RAC1 a l'estaix de l'Espanyol, a Marbella. Joan Camí, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
L'Espanyol demà juga l'últim amistós ja d'aquesta estada, Joan.
Sí, contra l'Al Wakra de Tintín Márquez, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, un equip que competeix a la Lliga de Qatar. Serà el tercer partit, va jugar contra el Cádiz, ho va fer contra les Palmes, i demà contra l'Al Wakra de Qatar.
El nom de Braithwaite un dia més ha marcat l'actualitat de l'Espanyol, com en molts d'aquests dels moments d'aquests estaix.
Sí, veurem què passa amb ell, perquè aquest matí s'ha reunit amb el seu representant a l'hotel de concentració per desbloquejar la seva sortida. De fet, l'hem caçat, entre cometes, al bar de l'hotel. De moment té ofertes, també ha parlat amb Garagarza, tant ell com el seu representant, però res avançat amb cap club. La informació que tenim és que acabarà marxant sí o sí. Ara cal veure quina és la fórmula i sobretot les condicions.
Com has vist Luis García avui, Joan?
Doncs ha parlat de molts temes, Ha estat molt contundent amb Braithwaite i la seva actitud, ara l'escoltarem, i força clar amb les opcions de l'Espanyol en aquest mercat de fitxatges que probablement es dilatarà fins als últims dies, que allà és on apareixeran la majoria d'opcions que té pensades tant Garagarza com Luis García.
O sigui que has tingut la percepció en clau mercato, tenint en compte que l'Espanyol és l'únic equip entre primera i segona que no ha fitxat cap jugador, que està tranquil.
Sí, però pot ser que les últimes setmanes o les últimes hores de... Està tranquil ara mateix perquè té jugadors molt bons, el que passa que cap a final de mercat crec que es pot accelerar tot. Poden sortir opcions que són positives, jugadors que ara no volen venir, potser l'última setmana de mercat et diuen que sí, i al revés, jugadors de l'Espanyol que potser ara no marxen, l'última setmana els arriba una oferta i allà l'Espanyol sí que pot patir una mica més.
Entès. Per cert, per amics, familiars i coneguts de Joan Camí, aquest soroll que se sent de fons és d'una biblioteca, que ho tinguin clar, eh? Vull dir que no està ara mateix a cap lloc de Marbella fent la nit, que quedi clar.
I hem anat cada nit a la biblioteca de Marbella.
Sí, maca, sí, sí. Bons llibres, no?
Sí, interessants.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Demà, Joan, sabrem què ha passat en l'últim amistós de l'Espanyol. Ens quedem amb la conversa cara a cara. Joan Camí amb Luis García.
Luis García, l'entrenador de l'Espanyol, des de la concentració dels banquedaus aquí a Marbella. Què tal, Luis, com estàs?
Hola, buenas tardes.
A tu t'agraden, no?, les pretemporades. Els entrenadors en general us agrada venir aquí, concentrar-vos, sobretot per preparar, i sobretot tu, que la temporada passada vas arribar quan faltaven pocs partits i no vas poder treballar de la manera que estàs treballant ara.
Sí, así es. Ya me gustaban como jugador porque bueno, estás mucho tiempo con tus compañeros, generas vínculos, y ahora como entrenador evidentemente más, porque ves que esos vínculos entre jugadores se refuerzan, ves que hay progresión y evolución en cuanto a la idea, y sobre todo porque puedes concentrarte o trabajar más los diferentes aspectos del juego, y eso es muy positivo.
Ara parlaves de la idea, l'Espanyol de la temporada que ve s'assemblarà molt, per no dir que serà gairebé idèntic al que ja vam veure l'últim tram de la temporada passada, amb matisos, evidentment, però la idea, Luis, la tens molt clara, no?
Sí, la tengo muy clara, el equipo va a ser parecido en cuanto a la idea, en cuanto a la propuesta, porque es lo que siento y es lo que mejor sé transmitir, porque otra cosa no la voy a poder defender porque no la siento.
Quines són les principals diferències entre la primera i la segona divisió, més enllà de la qualitat dels futbolistes, i si l'esteu analitzant ja en el moment que es va certificar el descens a segona divisió? Imagino que com a cos tècnic també analitzeu el que serà la nova competició per vosaltres.
Sí, seguramente pues los contextos sean muy, muy complejos y diferentes. Es muy probable que los rivales nos den bastante balón, que tengamos que atacar con poco espacio, que tengamos que ajustar muy muy bien las vigilancias, porque los rivales van a estar en muchos casos esperando esa transición, esa pérdida o cualquier tipo de error que tengamos nosotros. A partir de ahí, pues aceptarlo como tal, lejos de huir de ese rol, todavía trabajarlo más e insistir más para ser más protagonistas y controlar mejor todo ese tipo de situaciones que se nos pueden generar, así como el balón parado, que es un aspecto fundamental ya no en segunda división, sino en cualquier división.
Com és una jornada del cos tècnic aquí a Marbella? Imagino que dormiu bastant menys del que us agradaria, no?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Yo te digo que hoy he dormido prácticamente 4 horas. Nos hemos levantado a las 6:30 más o menos para ir a desayunar, y a partir de ya es todo trabajo sin parar, ya ir a campo, preparar. La sesión ya está preparada del día anterior, con objetivos claros. Después de la sesión de la mañana, analizar qué es lo que ha ocurrido y si se han dado los objetivos que buscábamos. Incidir sobre la de la tarde, analizar otra vez la de la tarde y, entre tanto, gestionar diferentes situaciones, con lo cual nos vamos tarde a dormir. Pero satisfechos porque vemos que el equipo va progresando.
Una pregunta obligada, evidentment, al cas Braithwaite. T'hem escoltat ja aquesta setmana, has estat força contundent amb l'actitud que ha tingut Braithwaite aquests dies. Més enllà d'això, que ja t'hem escoltat, repeteixo, com m'agradaria conèixer la intrahistòria, és a dir, com t'assabentes tu que ell marxa de la concentració, com va ser en aquell moment?
Bueno, la verdad que fue un poco curioso, ¿no? Porque me entero al final prácticamente a la hora del partido, del otro día. Y bueno, pues por eso me sentí un poco triste, sobre todo porque soy una persona que normalmente o siempre va de cara con todos los futbolistas, y con Martín tampoco ha sido la excepción, ¿no? Entonces, pues seguramente si hubiera sabido algo antes le hubiera tratado de aconsejar o de ayudar en ese sentido, pero no tuve la oportunidad de hacerlo en ese momento. Y fue una, bueno, pues una sorpresa desagradable.
I ara l'has tingut, aquesta oportunitat de poder parlar amb ell. Creus que es pot reconduir aquesta situació? Com s'ha de gestionar?
Bueno, gestionar evidentemente de manera interna. Sí he tenido la oportunidad de hablar con él. Está claro que una conversación privada siempre queda en el ámbito privado, pero está claro, y lo que le quise transmitir seguro es que un jugador de su categoría no podía cometer ese tipo de errores, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, como dije, creo que la confianza del grupo la tenía muy, muy grande. Perdió parte de esa confianza y está en uno mismo o en él mismo el recuperar esa confianza, que el grupo se la vuelva a dar, porque es un muy buen futbolista, pero ha pasado una situación, o está pasando una situación complicada y comprometida, como todos los que estamos en el mismo barco. Entonces él tiene que sentir que todos somos iguales y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la institución.
És a dir, no hem de descartar que pugui jugar.
Bueno, veremos a lo largo de la pretemporada qué es lo que ocurre. Lo importante es que ahora se vuelva a adaptar un poco a las cargas de trabajo, porque esos días que ha dejado de participar, pues son importantes, y bueno, venía de unas vacaciones de un mes como le corresponden, y ya está, vamos a ver cómo va avanzando todo.
I l'última sobre aquest tema, entendries que la gent des de fora, l'aficionat de l'Espanyol, doncs no acabi d'entendre que pugui continuar aquí, que pugui jugar, que pugui tenir minuts?
Bueno, es normal, la gente también está dolida. Como dije en su día, ha sido una falta de respeto a una institución de más de 100 años de historia, a todo un staff, unos compañeros, evidentemente a los aficionados, a los socios, a todo el mundo, ¿no? Entonces, la responsabilidad única y exclusiva es de él para poder revertir esa situación y que la gente, pues bueno, siga confiando en él.
Després, parlant de gestions, també cada cop que hi ha un descens, probablement hi ha molts futbolistes que no volen jugar a segona divisió. És normal, no? És a dir, més en el futbol professional i jugadors que han estat molts anys a primera, que els hi costi potser fer aquest canvi de xip i baixar a segona, oi? Perquè deu formar part també d'aquesta gestió que has de fer tu aquests dies aquí a l'Estaix.
Sí, así es, pero uno en la vida tiene que adaptarse a las situaciones. Cuando uno afronta diferentes situaciones en la vida, puede ir bien o puede ir mal, y cuando va mal, pues uno debe adaptarse. No puede quedarse en el no, yo no quiero, yo quiero jugar en primera división, sí, pero hemos bajado todos a segunda división, hay que asumir la responsabilidad. Tenemos un contrato que seguro que si va bien y si hago muchos goles me gustaría que me renovaran, pero si me lesiono o la cosa va mal, tampoco quiero que me lo quiten. Creo que no es justo, creo que hay que ponerse en la parte del club también, y sobre todo ser comprometido y saber que estás defendiendo una camiseta histórica y que tenemos que entre todos conseguir volver a primera división.
La sensació és que tu pots convèncer alguns d'aquells jugadors que també s'ho estan repensant, no? Almenys des de fora és la sensació que tenim, que la teva figura pot ser important en aquest sentit.
Bueno, yo lo único que trato es de ayudarles, de ver de la importancia de cada jugador, que es máxima dentro del colectivo. Está claro que hay jugadores que son más importantes que otros o que tienen más peso que otros, pero lo importante siempre va a ser el club y el colectivo. A partir de ahí debemos ir creciendo poco a poco, sabiendo la categoría que nos vamos a encontrar, pero todos juntos seguro que será muchísimo más sencillo conseguirlo.
Jugadors com Pol Lozano i Nico Melamed han de ser importants aquesta temporada?
No hay duda. Si me conoces bien, sabes que ese tipo de futbolistas son futbolistas que son importantes, ya no solo por su forma de jugar, sino porque son canteranos, son pericos. Uno lleva 17 años en el club, el otro lleva el 21. Son dos jugadores que tienen una forma de jugar y que entienden muy bien el juego, como me gusta a mí, que además, pues bueno, tiene una implicación máxima de cara a lo que llega.
És a dir, ets optimista amb la seva renovació de jugadors que acaben contracte la temporada que ve.
Bueno, eso ya no depende de mí. Lo único que depende de mí es la forma de jugar, el que queremos proponer, y sin lugar a dudas los dos son futbolistas que se pueden adaptar perfectamente. No es que se puedan adaptar, es que creo que no tienen mejor forma de jugar que esta forma de jugar.
Ha vingut Fran Garagarza, un nou director esportiu. La sensació des de fora, Luis, és que potser sou dos perfils diferents a l'hora de veure el futbol, des de fora, repeteixo, eh? Com és la relació amb ell, i si ara que ja us coneixeu i que evidentment teniu converses sobre futbolistes que voleu fitxar, etcètera, veieu el futbol de la mateixa manera?
Bueno, es cierto que seguramente tengamos quizá algo de puntos de vista diferentes, pero no es ni mucho menos malo. Yo creo que es positivo, porque al final te aporta tanto. Yo creo que tanto él como a mí como yo a él, diferentes puntos de vista, lo cual el debate siempre está al crecimiento. A partir de ahí creo que es sencillo trabajar con Fran. Es una persona que tiene experiencia, que escucha y que seguro como director deportivo se adapta también a los diferentes entrenadores que pueda tener. Estamos trabajando codo con codo, con muchas ganas de ayudar al club, de mejorarlo. Se está trabajando durísimo en muchas áreas. La verdad que en su caso está haciendo absolutamente de todo para tratar de reestructurar el club i ajudar-la a crecer.
Sense parlar de noms, quin tipus de fitxatges t'agradaria? Busqueu joves en projecció, experiència per la categoria?
Bueno, es fácil y difícil a la vez, ¿no? Porque creo que el tema del límite salarial y todo ese tipo de cosas te limitan muchas veces para... Depende qué perfiles, pero lo que más te limita es la categoría. A todos nos gustaría traer excelentes futbolistas, pero es posible que esos excelentes futbolistas no quieran venir a segunda división. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que los futbolistas que van a venir seguramente no sean los mejores que podamos pensar en esas posiciones, porque esos juegan en primera división y es una realidad, y por eso no estamos teniendo prisa. Debemos tener calma, debemos analizar bien el mercado, ver qué es lo que pasa, porque todavía queda muchísimo mercado por delante, y estar atentos y estar con el trabajo hecho para poder incorporar.
S'ha parlat molt també d'aquest acord que va fer l'Espanyol amb el Real Madrid amb l'operació de Joselu. Tu has estat allà, coneixes a molts jugadors, alguns ja han marxat aquests dies. Queden poques opcions d'aquells futbolistes que potser us encaixaven a venir l'Espanyol, o encara en queden?
Bueno, en el Madrid siempre hay cosas, lo que pasa que es complicado. Es posible que los que nos gusten, el Madrid no se quiera desprender de ellos. Entonces, vuelvo otra vez un poco a la respuesta de la pregunta anterior. No es incorporar por incorporar, porque seguramente si tú incorporas un futbolista rápido y con dudas, después puede aparecer una posibilidad y esa posición ya la tienes cubierta. Entonces, hay que analizar muy bien el mercado, hay que estar tranquilos. Yo entiendo que la gente se ponga nerviosa porque no hay incorporaciones, pero queda un mercado muy muy largo todavía, quedan más de un mes o prácticamente un mes, y tenemos que ser muy fríos, calculadores para intentar aportar o traer lo que sea mejor para el club.
A més, coneixent els timings del mercat, Luis, la sensació també és que tot se'n pot anar cap a les últimes setmanes, no? Que és quan s'acceleren moltes operacions, perquè els equips comencen la temporada, veuen carències, es posen nerviosos, i allà jugadors que potser ara t'estan dient que no, allà et diuen que sí.
Así es, seguramente hay futbolistas que ahora mismo el club, Fran en este caso, se posicione sobre ellos y digan que no, que es imposible, y lo que es imposible hoy dentro de semana y media pues es difícil, y en la última semana de mercado, el último día, están locos por venir. Por eso que hay que analizar muy bien qué es lo que tenemos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, y que los perfiles o los nombres dentro de esos perfiles sean los adecuados, y cuando vayamos a por un jugador que estemos convencidos de que no vamos a encontrar algo mejor.
I això també pot passar al revés, futbolistes que ara estan a l'Espanyol i que potser pensen en marxar, no estan rebent ofertes, en canvi les últimes setmanes. Tu com a entrenador, t'agradaria que el mercat es tanqués abans de començar la Lliga, o ja t'està bé com està ara?
Yo creo que debería ser una obligación, porque las prisas que hay en la última semana iba a haber las mismas si el mercado se cerrara justo antes de empezar la competición, y sería más normal y más, bueno, y más lógico todo, ¿no? Lo que pasa que el sentido común muchas veces brilla por su ausencia en este tipo de deportes. Creo que no tiene ningún sentido disputar tres jornadas antes de que cierre el mercado, porque los jugadores están dispersos, porque puede haber muchos movimientos, y de hecho hay muchos movimientos. Yo me acuerdo cuando jugaba, ya hace muchos años, primer partido lo jugué con el Español, el segundo lo jugué con el Zaragoza. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no benefician para nada al espectáculo.
Les dues últimes, s'ha lesionat Puado, evidentment et preocupa, és un jugador que ha de ser important aquesta temporada. Això fa que encara sigui més urgent buscar un perfil, o és el que tu deies abans, que no cal posar-se nerviosos i esperar?
Es importante encontrar esos perfiles, pero no nos podemos volver locos, vuelvo otra vez. Es que el mercado puede ser que en la última semana se te abran posibilidades que no había anteriormente. Es cierto que empieza la Liga dentro de nada, que disputaremos tres jornadas antes de, de que se cierre el mercado, pero tenemos que intentar siempre, o sea, no se puede decir siempre que tiene ese 100% de probabilidad o de acierto de que el jugador que traigamos o los jugadores que traigamos vayan a ser los mejores. Es complicado, pero hay que intentar acertar en ese sentido.
I l'última, Luis, sobre la Pedrera, la coneixes bé, tenim molts nanos en aquest estatge que estan participant. Més enllà de preguntar-te per noms propis, com creus tu que s'ha de gestionar aquest perfil de jugador que ve del filial, que ara està a la segona divisió? Cada cas és diferent. Tu com a entrenador, com gestiones aquest tipus de situacions?
Cada futbolista és diferent. Hay futbolistas que están preparados con 16 años para jugar en el primer equipo, hay futbolistas que están preparados con 20 y los hay que estarán preparados con 23 después de dos sesiones. Creo que hay que tener mucha calma porque hoy en día los futbolistas o la gente joven, incluso los entornos, los padres, tienen una prisa brutal porque su hijo, su representado, su primo o su tío estén en primera división o en el primer equipo de cualquier equipo. Creo que hay que tener mucha paciencia, intentar transmitírsela a los jugadores, a los agentes, aunque no sea sencillo, porque acelerar el proceso de un futbolista cuando no está preparado, lo único que sirve es para perjudicarle, para que se frustre muchísimo más dentro de toda la frustración que hay hoy en día en el mundo. Entonces, hay que gestionarlos de manera individual y ojalá podamos hacerlo muy bien y pueden llegar muchos futbolistas al primer equipo desde la cantera de l'Espanyol.
Doncs amb Luis García, l'entrenador de l'Espanyol des de l'estatge de Marbella, moltes gràcies, Luis, i molta sort.
Muchas gracias.
Tu diràs, amb Jaume Molló. Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reali Assegurances i Naturgy.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que volcaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Napris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u. A RAC1, tu diràs.
Hey Melody,
amb Jaume Molló.
Every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love. Hey Melody,
dos minuts per les 11 de la nit, t'ho dirà RAC1. Hem començat avui el programa amb aquesta conversa d'en Joan Camí amb l'entrenador de l'Espanyol, amb Luis García, des de Marbella. Demà que l'Espanyol tanca ja aquesta estada a terres andaluses. En tertúlia, de seguida amb en Xavi Hernández, tinc aquí a l'estudi 1 ja amb Marc Cornet. Hola, Marc, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Marc, clar, a l'hora de parlar d'aquest Espanyol, és estrany, perquè clar, és l'únic equip de primera i segona que no ha fet cap fitxatge, que ha viscut una estada, vaja, molts en renou, sobretot el de Braithwaite, vaja, l'ha protagonitzat, i que clar, que la Lliga comença d'aquí 4 dies, com aquell qui diu. És una arrencada, jo tinc la sensació que complicada per l'Espanyol, no, Marc?
Escoltant una mica també Luis García, jo crec que el millor fitxatge que ha fet l'Espanyol el va fer a final de temporada passada i bàsicament és l'entrenador. Ja aleshores vaig tenir la sensació que fitxaven un entrenador pensant en el ICI, no ens mantenim a primera divisió. De totes maneres, sí que hi ha feina per el director esportiu, perquè crec que malgrat tinguis una bona plantilla, tenint en compte que és segona divisió, previsiblement Braithwaite, l'única sortida és que ha d'acabar marxant,
sí.
Per tant, jo crec que has de fitxar gol. perquè ha marxat Coselu, també ha marxat Martin Braithwaite, o marxarà, més ben dit.
Puado lesionat.
Puado lesionat, que són un parell de mesos, per tant...
No, menys. Sí, no arribarà al mes, pel que ens deia en Joan.
Però no pot començar.
No pot començar.
Per tant, entenc que els teus tres principals baluars ofensius no comencen d'inici. La resta de plantilla crec que no és preocupant, perquè l'Espanyol tenia un molt bon equip, jo crec, per mantenir-se a primera divisió, per tant, no hauria de passar pena per a segona divisió, malgrat l'objectiu sigui pujar, però sí que feina pel director esportiu en aquest sentit de fitxar gol, i tenir en compte les limitacions econòmiques, aquí pot tenir alguns problemes l'Espanyol, això així.
Sí. Braithwaite, tens clar que l'única sortida és que marxi?
Jo crec que sí.
Però, vaja, no, a mi m'ha estranyat una mica el seu comportament, no? Ostres.
Jo no m'ho esperava, sincerament. No m'ho esperava perquè, de fet, en el Barça, on ja va patir l'ostracisme moltes vegades de la banqueta, molts dels companys van elogiar el seu professionalisme, la seva professionalitat. Per tant, no entenc aquest comportament, a no ser que des del club se li hagués promès alguna cosa que després amb el descens no s'ha acabat complint. De totes maneres, em falta aquesta part d'informació, però sí que no entenc que un professional com jo em pensava que era Martin Braithwaite s'hagi comportat d'aquesta manera, tenint en compte que, escolta, tu et deus al club que t'està pagant, i també és el club, recordem-ho, que quan tu, el Barça t'ensenya la porta de sortida, tu estaves molt ben establert a la ciutat de Barcelona.
Clar.
I et va donar la possibilitat de seguir jugant a primera divisió, et va donar la possibilitat de seguir vivint a Barcelona. Per tant, crec que també en aquesta vida s'ha de ser una mica agraït, i no tinc la sensació que Braithwaite, tenint en compte la informació que jo sé, que li van prometre, no s'ha comportat com tocava.
No, coincideixo totalment. Xavi Hernández, bona nit.
Hola.
Què et sembla aquest Espanyol 23-24 que arrenca amb aquestes convulsions, amb l'enrenou Braithwaite, amb la lesió de Puado, amb un Luis García que ja té assumit que segurament fins l'última setmana de mercat no li arribaran reforços, sense haver fitxat ningú?
La temporada és un meló per obrir. I segona divisió és la categoria més igualada que hi ha a Europa, segurament. Sense tenir dades a la mà, però últimament s'ha vist que l'onzè classificat pot pujar a primera divisió al mes de maig. I amb tot aquest doncs precedent, crec que l'Espanyol doncs ara mateix és molt difícil fer un diagnòstic. Aviam què passa, aviam com es mou el nou director esportiu, crec que serà vital.
Sí.
Domingo Catoira va fer una feina molt millorable la temporada passada. També és cert que no tenia molts arguments i que tota la pasta que volia fer amb RDT no la va poder fer. I
cert.
Aquí doncs, l'Espanyol li va marxar tot a Norris. I vaja, Braithwaite és un futbolista que no necessita el futbol per viure i que... A mi no m'ha sorprès tant com a tu, Marc, sincerament. És un futbolista
no
que
esperava,
és una rara avis.
No m'ho esperava.
Ell vol anar a l'Eurocopa, ell sempre ha pensat en ell i era una mica previsible que posaria difícil la seva continuïtat. A mi tinc ganes de saber què passarà amb Darder.
Ja.
Si ve una proposta en condicions, perquè serà una mica similar al que va passar amb RDT. Tothom més o menys té clar que Darder no pot jugar a segona divisió. També Darder és un futbolista que estima molt l'Espanyol i que intentarà sortir de la millor manera. Si l'Espanyol té els diners suficients que deixi Darder tant per fitxa com per traspàs i el sap fer servir bé, crec que tindrà opcions de tornar a primera divisió força ràpid.
Uh-huh. Doncs tant de bo sigui així. Hem començat avui el Tu diràs parlant de l'Espanyol amb protagonista en Luis García, l'acabarem amb el Girona amb protagonista també amb David López des de Manchester amb en Miquel Agut. Ara però 11:03 de la nit aquí, 7 hores menys a Dallas, anem cap als Estats Units. Nostra enviada especial, la Marta Ramon. Bona nit de nou, Marta.
Hola, bona nit de nou.
Quina és la fotografia a aquesta hora? A l'hotel del Barça, no, Marta?
Sí, som a les portes de l'hotel del Barça, aquí a Dallas, on, per cert, acaba d'aterrar fa uns minuts el Barça, i el que podem explicar és que hi ha moltíssima expectació a l'entrada d'aquest hotel. Hi ha ben bé entre 200, tot estirar potser 250 aficionats del Barça, amb samarretes, amb alguna bandera, de tant en tant. Hi ha càntics i hi ha una mica de xerinola, perquè hi ha altres companys, ara per exemple altres mitjans que estan gravant algun vídeo, etc, i s'animen, veiem bastants nens, famílies, I gent vinguda d'arreu, eh? Hi ha gent que ens explica que ve d'altres estats, gent que ve de Chicago, gent que ve fins i tot d'altres països, gent que ve de Mèxic a veure aquest clàssic de demà. I també hi ha curiosos, evidentment, que no tenen entrades, però no cada dia tenen el Barça a tocar i també estan aquí esperant l'arribada de l'autobús del Barça.
Deixem afegir també a la taula en Marc Brau. Hola, Marc, bona
què
nit.
Què tal, Jaume, com estàs? Bona nit.
Aquests ambients que coneixes bé, d'arribades d'hotels a les gires del Barça.
Molt Marc. Tranquils, molt tranquils. El que sí que li recomano a la Marta Ramon és que si porta algun jersei, alguna jaqueteta a l'Eighty Stadium, li anirà molt bé.
Sí, ja ho sabem.
Amb l'aire condicionat.
L'estat de congelació que vaig patir fa 5 anys a l'AT&T va deixar empremta i això ha fet que ara porti una dessuadora amb caputxa a la
xulla. Previsora.
Per no passar fred.
Perquè cap company t'hagi de deixar una dessuadora.
Si vaig amb sandàlies i ja me n'estic penedint, m'hauria d'endut els descansos d'anar a esquiar per poder suportar l'aire condicionat que posen aquesta gent. Perquè clar, tens 39 graus a fora al carrer i després entres als i estàs a 15, no? Llavors, clar, tens un xoc tèrmic.
Els 39, perquè a vegades ja sabeu que la Marta tira una mica de
generació.
Aquests són reals, eh?
Són reals. I el sol, jo crec que són molts més, perquè el sol t'apreta i et pica a la pell, una cosa que no és l'habitual, eh? No estem acostumats als mediterranis, jo, això, eh?
Vaig tenir la
sort...
Es nota
que el desert està a prop.
Vaig tenir la sort d'acompanyar la Marta en aquesta experiència polar.
Sí.
És cert.
Dels cowboys i...
Em va salvar, de fet, en un vestíbul d'hotel que estava a punt de morir congelada i em vas baixar una dessuadora. Sí, sí.
S'està menjant una torradeta del bocat allà al país de la carn i de les barbacoes. I estava aterida de fred allà a la barra i jo...
Lila, estava lila ja.
Avui que ja podies estar amb el tema de la gespa, Marta, quan baixis comprova a veure si se't posen de color verd les sandàlies, perquè fa 5 anys jo unes bambes blanques van quedar verdes. Ho dic perquè hi ha problemes amb la gespa i fa 5 anys amb un spray van passar allà i la van pintar. Ho dic perquè també està aixecant polseguera la gespa de l'ATT.
Sí, a veure. Ara ho comprovarem perquè de fet som a punt d'anar cap allà. O sigui, potser tu diràs experimentem la vida de l'enviat especial en directe, perquè estem esperant el nostre transport per marxar ja cap a l'AT&T Stadium, perquè d'aquí a poca estona, menys d'una hora, parla Carlo Ancelotti a la prèvia i potser esgarraparem algunes respostes aquí en directe al Tu Diràs. A Sergi Roberto, que és qui parlarà per part del Barça, en canvi ja se'ns farà una mica massa tard, pel Tu Diràs.
Sí, no allargarem fins a un quart de dues, que és l'hora que està prevista la compareixença de Sergi Roberto.
Serà més tard, perquè crec que m'he embolicat amb els horaris i encara crec que encara ens cau una miqueta més tard.
Tranquil·la, Marta.
Però sí, ja anirem cap allà per presenciar els entrenaments i per comprovar l'estat de la gespa.
Igualment crec que Sergi Roberto, i amb tot el carinyo, que ens encanta que parli els jugadors del Barça, però vaja, que l'hem escoltat molt.
No, i ha estat aquesta protagonista setmana, aquesta setmana,
això, per això, està protagonista el Tu Diràs, o sigui que jo crec que l'hem escoltat...
Estem servits.
Molt el capità, el nou primer capità del Barça. En tot cas, ell no és el protagonista avui d'aquesta expedició del Barça que estan esperant aquests aficionats a l'hotel, sinó que ho és Ousmane Dembélé. Marta, ampliem la informació que ens explicaves a l'inici del programa.
Sí, a veure, avui ens hem llevat amb aquesta notícia aquí als Estats Units i ha donat la volta al món aquest interès del Paris Saint-Germain que vol Dembélé i està disposat a pagar-ne la clàusula de rescisió, tal i com ha avançat Ràdio Monte Carlo. Des de l'1 de juny i fins al 31 de juliol, és a dir, aquest dilluns, la clàusula de Dembélé és de 50 milions d'euros i l'1 d'agost tornarà a ser de 100. Fonts de l'entorn de Dembélé confirmen l'interès del PSG, però també remarquen que no hi ha cap oferta, que és feliç a Barcelona i que estan negociant la seva renovació. Va renovar fins al 2024 i ara negocien fins al 2027. A més, compta amb la confiança absoluta de Xavi, que valora moltíssim. En la seva darrera renovació, l'estiu passat, va quedar estipulat que si sortia i decidia pagar la clàusula, 25 milions serien per al Barça i els altres 25 serien pel seu representant Moussa Sissoko. Hem traslladat al Barça si en tenien notícies i per terra mar i aire asseguren al club blaugrana que no en tenen cap i que estan convençuts que Dembélé vol continuar.
Clar, aquí hem de posar l'asterisc que com que es tracta d'una sortida via clàusula, és a dir, que no hi ha d'haver negociació PSG-Barça, perquè òbviament el Barça
no baixarà dels 50 quilos, sinó més en parlant malament, en trincarà 25, perquè els altres 25 seran pel representant de Dembélé, com ens deia la Marta, no, el Barça no rebaixarà ni un sol euro aquests 50. Per tant, aquí la clau és el jugador. I quan la pilota està a la taula de Dembélé, Xavi, pot passar qualsevol cosa, eh?
Aviam, jo tinc entès que Dembélé està còmode a Barcelona,
sí, sí.
Se sap important per Xavi, Xavi com també ell, és el seu principal avalador. També em consta que a la porta li agrada Dembélé, però em consta que Mateu Alemany no, i que si fos per ell ja no seria jugador del Barça. Llavors, Mateu Alemany va ser qui va tenir aquesta renovació i qui va donar la possibilitat a Moussa Sissoko de tenir aquesta clàusula baixa per poder trincar aquests 25 a curt termini i aconseguir una plusvalua de 25, que en aquesta situació que té el Barça ara mateix, traient que Dembélé va costar més de 100 quilos al seu dia, doncs són diners que es poden fer servir per inscriure jugadors.
Sí, sí. Això,
ara,
això
sí. Si tot això ha de dependre del futbolista, el que jo sé i el que ha explicat la Marta i el que més o menys és domini públic és que Dembélé està continuant a Barcelona i que prefereix jugar a Espanya que a França.
Clar, aquí l'única cosa és que el PSG, que ja sabem que li sobren els calés, li faci una oferta que és que faci una mica, no?, trontollar aquesta situació, bona situació que té Dembélé al Barça, no, Marc?
Jo el jugador me'l crec, i en el seu dia, quan es va negociar la renovació, ell tenia ben clar que es volia quedar. En qui ja no confio tant en el seu representant, Moussa Sissoko, i a més aquí té les de guanyar perquè trincaria bona part d'aquest traspàs,
sí, sí,
a més també de la prima de fitxatge que li podria pagar en el seu moment al Paris Saint-Germain, del que ingressaria en aquest cas del Madrid si acaba venent Mbappé, no? A mi el problema és això, si entenc que Mateu Alemany es va veure forçat a cedir aquesta petita clàusula que pot activar fins dia 31 de juliol, tot i que em sembla un mal negoci, perquè des de fa mesos el Barça ens diu que necessita una gran venda, i a priori Dembélé, 50 milions podria semblar una gran venda, però és que si ja només n'ingresses la meitat, són 25. Crec que és la xocolata del lloro. Per tant, no ho sé, jo el jugador me'l crec, i tenia en compte les possibles sortides, a mi em semblaria un mal menor, sincerament, perquè és una posició que tu tens ben coberta, i és un jugador que números en mà, jo és que no li recordo cap gran partit o cap dos, tres grans partits amb regularitat. Sí que és un jugador que t'aporta 7-8 gols per temporada, 10-12 assistències, però estem parlant d'un jugador que va costar el que va costar i d'un jugador que podria ser top 3 de la seva posició, però jo crec que mai ha acabat de fer aquesta passeta endavant per tal de poder ser realment un crac, no?
Esportivament, Xavi, també et semblaria un mal menor que marxés, com diu en Marc, o veuries fotut allò, substituir aquestes xifres? Ara repassarem algunes dades amb en Marc Brau, sobretot la comparació, que a mi em sembla interessant, pre-Xavi i post-Xavi de Dembélé, o amb Xavi de Dembélé, per entendre'ns.
És evident que Xavi ha fet de Dembélé un futbolista més regular i més important, perquè ha assumit més responsabilitats en el joc. Dit això, jo penso que no seria un mal menor que Dembélé marxés, però estic segur que si Dembélé marxa, Xavi demanaria un futbolista determinant en l'1 contra 1, perquè Rafinha no ho és un futbolista més previsible quan està aturat. És cert que té altres característiques com la pressió, com el xut llunyà, té una gran capacitat per fer assistències també, se sacrifica, en fi, és un futbolista doncs molt interessant, però si Dembélé marxa, el Barça perd un extrem pur, que a més és ambidestre. Per tant, sí. Xavi segur que buscaria la manera que li portessin un futbolista capaç de desbordar per banda.
Clar, s'hauria de buscar un relleu, Marc. O creus que amb els que hi ha a la plantilla, Rafinha, Ferran, que són els que poden jugar, no?, a l'extrem dret...
Jo és que crec que t'has de creure a Abde. Ja. D'alguna forma, si tu confies en Abde...
Que Abde sí que té aquest perfil.
Sí.
És l'únic, ara que deies 1 contra 1, és l'únic jugador descarat que busca sempre l'1 contra 1. Jo crec que si tu apostes per aquest tipus de futbolista, tenia en compte que encara està per fer, és a dir, que apunta molt bones maneres, però que està per fer, i per tant has d'admetre el percentatge d'error que pot haver-hi també, doncs jo no veig tan necessari potser fitxar un altre jugador d'aquest perfil. Ferran Torres, tot apunta que podria ser el substitut de Lewandowski, aquest fals nou, però també Ferran Torres pel València a la banda dreta va jugar segurament. El Ferran Torres que marxa al City era un jugador que per la banda dreta era incisiu, que tenia gol, més gol, de fet, que el Barça no li han vist, per cert. Per tant, jo, és que no ho sé, Dembélé em sembla tan imprevisible i tan genial que no l'acabo d'entendre. Potser també els genis a vegades tenen això, no? Que tenen aquesta capacitat d'improvisació o de fer les coses de forma diferent, que potser per la gent normal, com sóc jo, no els entenc, però és que mai he sigut un Dembeliver regla, sincerament.
Clar, potser hauria d'haver començat per aquí, no? De l'1 al 10, quin seria el vostre grau de Dembelivers? Xavi, tu?
Jo un 6.
Tu un 6, eh? I tu, Marc?
5 i justet.
5 i justet.
Jo crec que va baixant, eh? És d'aquests graus que a mesura que van passant els anys van baixant.
Tu què dius, Brau?
Jo era un 10 i ara sóc un 2.
Ets un 2, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
Si no, un 2 no, però un 4, un 5, justet.
És un jugador amb masses asteriscos.
Sí.
Correcte. És un jugador que és un vers lliure i que un dia et fa un partidàs i és imparable, absolutament, i un altre dia és desesperant, que és incapaç de fer una passada de 3 metres. I que no entén el joc, que no és capaç de barrejar amb els altres davanters, que a sobre, quan es lesiona, triga el triple que un futbolista normal perquè té problemes per cicatitzar...
I... 6 temporades, eh?
És que suposo que ara ho has de passar. Sí, has de pagar molts peatges perquè Dembélé estigui a la plantilla i no faci nosa.
Sí, a més és allò de dir... No, però bé, però és que apunta tant que potser un dia, però clar...
Penso que el sostre ha arribat. El sostre ha arribat.
Marta, tu, que de l'1 al 10 ets Dembeliver, a quin grau? La Marta està ja desplaçant-se.
Estic aquí.
Digue'm.
I és que l'aparell aguanta el que aguanta perquè ens estem desplaçant...
Sí.
Soc Dembeliver a partir de la intervenció de Xavi. O sigui, vale. Xavi m'ha recuperat una mica la fe que el talent de Dembélé es podia aprofitar cap a una direcció en algun sentit. Però m'ha costat molt. Fins que no ha arribat Xavi al Barça, jo no hi creia gens en Dembélé, i és més, hi ha moltes estones en molts partits que no me n'amago al Barça jugar a RAC1, que em continua posant força nerviosa. Però sí, diguem que amb Xavi hi ha un bri d'esperança i hi ha hagut estones bones de Dembélé. Una altra cosa és que també doncs aquest nivell pugui sostenir-se en el temps, amb regularitat, cosa que encara no hem vist al llarg de tota una temporada sencera, també pels problemes físics que acostuma a tenir, perquè ja sabem que quan es lesiona Dembélé la seva, diguem, fase de recuperació sempre és més llarga, per la naturalesa de la seva musculatura és més llarga que la d'un altre futbolista, no?
Uh-huh. M'ha agradat això, la Marta aquí amb el taxi. Què, va sola Marta o no? Vull dir, part del conductor, no, conductora?
No, vaig amb la companya Anaïs Martí.
Home,
de La Vanguardia.
Home, salutació a l'Anaïs,
Som com germanes siameses en aquesta gira.
Molt bé, perfecte. Vols continuar amb nosaltres fins que arribes a la AT&T?
Sí, podem continuar, sí.
Doncs
pot
tu
ser
mateixa,
que en algun
eh?
Moment estigui dialogant amb un guardó de seguretat per entrar per alguna porta, aquestes coses que passen.
Molt bé.
I una autocorrecció, que com que faig un embolic ja amb els horaris, a les 12 de la nit sentirem Ancelotti. A 12:45 és quan parla Sergi Roberto, que m'he embolicat una mica.
D'acord.
perquè quedi clar.
En tot cas, igualment les seves reflexions ja les escoltarem demà al matí,
sí.
al Via Lliure.
I tant, no, i és el que dèiem, que ja l'hem sentit sobradament aquesta setmana com a protagonista del Tu diràs.
Va, anem a repassar algunes xifres d'Ousmane Dembélé.
Crec que marca diferències si no cada partit, cada dos partits. És un jugador especial. No n'hi ha d'aquest tipus, i més de la manera que volem jugar nosaltres, amb extrems oberts, amb un contra un, que desbordi, que encari. I bé, el que hem fet doncs és d'alguna manera intentar ordenar-lo, no? Intentar que aquesta presa de decisió, que és tan important en el món del futbol, doncs la tingui sempre o quasi sempre correcta, no?
És un fragment de l'entrevista que li feia a Barça TV el passat desembre. Era tu i en Màrio, no?
No, amb el Llorenç.
Amb el Llorenç Terrés. Amb el Llorenç Terrés, correcte.
I Xavi tenia ganes de parlar perquè portava 2 mesos sense donar cap roda de premsa.
Clar, perquè hi havia hagut el Mundial. Clar, hi havia hagut el Mundial de Qatar. Xavi, que és, com dèiem, segurament un abans i un després en aquesta trajectòria llarga de Dembélé en el Barça. Això també ho diuen les xifres, Marc?
Sí, i de fet... Parlàveu de que Dembélé porta 6 temporades al Barça. Jo crec que tots tenim força al cap les dades de gols, les dades d'incidència, però les hem intentat glossar d'una manera senzilla per entendre com ha estat la incidència de Xavi d'ençà de l'arribada del tècnic de Terrassa. Dembélé, en general, en 6 temporades al Barça ha jugat 186 partits. Això què vol dir? Que ha jugat una mitjana de 31 partits per temporada. Si tu mires bé, no són gaires,
no.
Perquè el Barça habitualment per temporada juga una mitjana de 50-55 partits oficials en funció de com de lluny arriba a les competicions.
doncs, evidentment, la pitjor temporada va ser la 2019-2020, on només va jugar 9 partits. En tots aquests partits, Dembélé ha marcat 40 gols i ha repartit 42 assistències. Però, si ens entretenim a mirar, abans i ara amb Xavi, abans de Xavi, Dembélé va jugar 119 partits, va marcar 30 gols, que no està malament, i va repartir 20 assistències. Això ens deixa una dada d'un gol cada 4 partits i una assistència cada 6 partits. A mi un gol cada 4 partits no em sembla malament. No està malament. El que passa és que, clar, n'ha jugat pocs, per segurament la incidència que hauria d'haver tingut a la línia ofensiva. Però quedeu-vos amb aquesta dada. Una assistència cada 6 partits abans de l'arribada de Xavi. Des que va arribar Xavi, Dembélé ha jugat 66 partits, dels quals 43 han estat com a titulars, més del 60%. Ha marcat 2 gols, aquí sí que ha baixat el rendiment. Però les dades on es veu el seu rol i per què Xavi el considera tan important, 22 assistències en 66 partits. Hem dit, abans de Xavi, una assistència cada 6 partits, des que va arribar Xavi, una assistència cada 3. Hi ha molts matisos, no només la seva qualitat o la seva incidència en les assistències, també el perfil de joc que segurament busca Xavi, diferent del que buscaven segurament entrenadors com Koeman i Valverde.
Segurament. No sé quines claus veus, Xavi, en
és sorprenent en que sigui canvi, no? Un futbolista tan habilitat i capacitat per fer assistències, que has de tenir visió de joc, has de tenir precisió, i després a l'hora d'entendre el que és un tercer home o tirar una desmarcada perquè li facin a ell assistència, té tants problemes. Sí, és la demostració que és un futbolista que té un talent poc governat, i Xavi ho intenta, ho ha intentat governar. També perquè li falten futbolistes que se surtin del guió. Ara mateix té una plantilla amb jugadors molt acadèmics. Té Pedri, té De Jong, tenia Busquets, ara tindrà Oriol Romeu. Gundogan potser se surt una mica més del guió, veurem com li va en aquesta temporada. Però és evident que Dembélé, quan es posa al costat de Rafinha, quan es posa al costat de Ferran Torres, es posa al costat de, fins i tot, d'Ansu Fati, és un futbolista que t'inventa, que t'inventa coses. I hi ha moltes assistències d'aquestes 23 que realment no saps d'on se les treu. I és molt, molt estrany, i torno al principi de l'argument, que sigui tan hàbil a l'hora de veure espais per fer assistències i ser precís i tenir la sang freda fins i tot per fer-les, i sigui tan poc capaç de connectar amb el joc.
Marc, com ho veus?
De fet, a mi, repassant aquestes dades, és que fins i tot em semblen poques, perquè d'un jugador, no, ho dic seriosament, perquè d'un jugador de les seves habilitats i de les seves capacitats, és que crec que els números haurien de ser més alts, li hauríem de demandar més, bàsicament, perquè les capacitats, és que jo crec que tots coincidim, no? A la taula té unes capacitats futbolístiques innates, imprevisible, per la dreta, per l'esquerra, ni tan sols ell mateix sap si és dretrà o esquerrà, per tant
és més aviat dretà, no?
Sí, però
els cornes es tiren a la dreta.
Exacte, no? Sí. Però després és capaç de xutar una falta amb l'esquerra, no sé, és que fa coses... és així d'estrany, no? Vull dir, també com la seva vida privada, pel que expliquen, també és una mica tot ingovernable, no? Per tant, és que no li veig que el Barça acabi perdent un gran baluart ofensiu, malgrat el Barça actual sí que necessita un jugador com Dembélé. No sé si m'explico, vull dir, en la història del Barça, un jugador com Dembélé no passaria de ser, no sé, el 20-30 estranger, a nivell de, si féssim, amb números, em refereixo, no estaria top 10 ni de bon tros. Per tant, jo li demandaria més, i un jugador que li has deixat 6 oportunitats, 5 si voleu, traiem la temporada que es va lesionar pràcticament, que només va jugar 9 partits, ha tingut 5 temporades, entrenadors de perfil diferent per tal de demostrar i explotar sobretot aquestes capacitats innates que li coneixem, doncs ostres, bon vent i barca nova, i si deixes 25 milions a caixa, doncs benvingut seguit.
Cap entrenador dels que ha tingut ja ha renunciat, eh? Tots han intentat tenir...
Perquè no vas sobrat de talent, també. No.
Exacte. És que tots els que ha tingut l'han fet partir com a titular.
Sí.
Això també segurament diu molt poc de la resta de la plantilla, em refereixo. És a dir, Dembélé és dels... Ho deies abans, Xavi, m'ha agradat el tema vers lliure, no? És un jugador imprevisible, és un jugador que fa coses diferents i segurament és el menys acadèmic dels que tens. Però, ostres, si... tots els entrenadors acaben abocant-se a la seva fe, és que alguna cosa no acaba de funcionar, és a dir, perquè la resta de l'equip segurament no acaba d'anar com tu voldries. Xavi, amb el que li agradava com a jugador i també com a tècnic, tenir les coses sota control ben ordenades, Dembélé precisament és l'oposat de Xavi. Per tant, a mi em sobta també que tingui tanta fe i que demandés amb tanta insistència en el seu moment la seva renovació, tenint en compte que segurament un jugador com Rafinha en quadra més amb l'esquema de Xavi, malgrat després potser amb números no acaba tenint el rendiment adequat.
Sí, sí. En fi, veurem. Potser és que els entrenadors, no?, el veuen cada dia entrenar-se i veuen, encara veuen més que nosaltres que podria arribar a ser allò, l'hòstia en patinet.
És que és no, és que Dembélé els entrenaments és espectacular.
Tu ho has vist, Marc.
És que és espectacular. És a dir, fa uns gols que és increïble. Clar. És increïble el que passa.
Però després del partit fa un dribbling de més, no?
Després del partit jo crec que també es posa
aquesta
nerviós.
Aquesta sensació que dius, ara xutarà.
És que fixeu-vos, no, la declaració que hem escoltat de Xavi, l'hem ordenat, i ho diu així de clar. Quants cops heu sentit com futbolista professional diu, no, l'hem ordenat?
I quantes vegades Xavi, que és força expressiu a la banqueta, has broncat Dembélé, en plan, us, ¿dónde vas? Sí, sal, sí, tranquilos. Sí. A més li diu us, no?
Us, tothom li diu així, us.
Em fa gràcia veure'l que és en plan, vaya, xalat.
Doncs Dembélé té la pilota a la seva taulada. Bé, i el representant, que em sembla un bon asterisc que apuntava abans a Marc Cornet, perquè al final Moussa Sissoko, clar, també té la seva ascendència sobre el jugador francès. Aquí la part bona, Marta, hi ets? No, la cobertura dic que prou. No, anava a dir aquí la part bona, crec que és així, que, vaja, que clar, això és fins al 31 de juliol. O sigui, un cop passi aquesta clàusula de 50 milions, jo descartaria que el PSG tornés a intentar-ho, no? Vull dir, fan ara l'intent de dir abans de dilluns, a veure si podem fer-ho, i si no, jo crec que aquest serial no té recorregut, no?
No és una mica... Per d'on surt la informació, i una mica els contrapesos que hi ha hagut durant la tarda, tant des de Barcelona com des de París,
yeah.
És una mica una estratègia de Moussa Sissoko per fer ballar l'arbre, no? I dir, ei,
per la renovació.
Estic aquí, hem de renovar això...
Ja, yeah. Sí, sí.
Que evidentment moure l'arbre amb el Barça encara per inscriure els jugadors que ha de renovar, doncs potser no fa molt efecte, a curt termini.
No, clar, és que la renovació de Dembélé ara mateix, tenint en compte que hi ha 8 jugadors per inscriure...
Pot servir,
no és una prioritat.
Pot servir sempre i quan es trobi una fórmula per diferir part del que té previst la temporada que ve. Si s'allarga... Si
cas un tití, vols dir?
Sí, buscar una fórmula d'aquest tipus. Espaiar algun pagament de la temporada que ve, fer-li 2 anys més, i llavors aquí sí que el Barça pot generar alguna cosa.
Doncs veurem, estarem pendents els pròxims dies. 3:45, una pausa i escoltem Joan Laporta.
RAC 1. A Romacuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC 1. El món a RAC 1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el Sergi Embudo, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudo.
RAC1. Tots som u.
Tens Embudia també per aquí?
Si tinc aquí.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Amb Jaume Molló.
I amb en Xavi Hernández, amb en Marc Cornet, amb en Marc Brau, amb la Marta Ramon desplaçant-se amb un taxi, juntament amb l'Anaïs Martí, a l'AT&T Stadium de Dallas, on demà jugarà aquest Barça-Madrid. a les 11, des de mitja hora abans a RAC1 en xancletes. I a les últimes hores, abans que esclatés tot el tema d'Embele, hem pogut escoltar Marc a Joan Laporta. He dit coses interessants relacionades amb el mercat de fitxatges, començant pel nom de Kylian Mbappé.
Sí, no s'ha mossegat la llengua. Era una entrevista a ESPN, ha estat publicada aquesta matinada i durant tot el matí doncs, l'hem pogut anar escoltant i de fet a Joan Laporta li han preguntat sobre la possibilitat de veure Mbappé fitxant pel Real Madrid i què suposaria això pel Barça. En lloc de tocar el violí, cal dir que el president s'ha mullat i ha lluat el davanter francès, però també ha defensat la força de l'equip, que pot ser més important que no pas les individualitats. Escoltem.
Mbappé és un jugador extraordinari, és un jugador que marca diferències i claro, tenerlo en frente, pues te complica seguramente un partido.